L'Ofici de l'OCA a Catalunya Ràdio.
L'inici de l'escolarització té com un dels objectius principals l'aprenentatge de la lectura.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
A mesura que es va avançant en els cursos escolars, es passa de l'aprenentatge de la lectura a la lectura per l'aprenentatge. Tant una cosa com l'altra suposen esforç, dedicació i temps. Sovint, això significa haver de llegir coses que no interessen. La qual cosa afavoreix que molts adolescents associïn la lectura amb avorriment a evitar. És important crear espais que permetin experimentar el plaer de llegir i associar la lectura amb una de les activitats humanes més satisfactòries.
Anava a primària quan a l'escola ens van posar la pel·lícula Fahrenheit 451 basada en l'obra de Ray Bradbury. El títol es refereix a la temperatura que es crema un paper. En aquesta obra s'imagina un futur governat per les màquines i en el que els llibres estarien prohibits, perseguits i cremats pel saber que contenen. I un grup de fugitius amagats als boscos s'aprenen cadascun un llibre de memòria per no perdre el tresor que hi ha en cada història. Recordo que aquella pel·lícula em va impactar moltíssim i potser per aquella raó vaig començar a agafar furtivament llibres dels meus pares, pels quals encara jo no tenia edat. Guerra i Pau, de Tolstoi, o El Navegante, de Morris West, o Crimen i Castigo, de Dostoyevsky, si no em falla la memòria, i els llegia d'amagat amb un gran plaer. I va ser així com em vaig enamorar dels llibres. Com podem ajudar a que joves i criatures s'enamorin dels llibres? Què desperta l'interès d'un nen o una nena per un llibre? Quins són els seus llibres preferits? Els que recomanarien a altres nens i nenes? Com viuen ells la festa de Sant Jordi? Pares i mares, quins criteris ens poden ajudar a triar llibres per Sant Jordi, pels nostres fills? I per escoltar criatures i adults experts a l'Ofici d'Educar, parlarem de llibres amb
Oblit Baseiria, llibretera de Casa Anita, Gràcia, Mar González, de l'editorial Babulinka, Jaume Centelles, mestre i autor de la Biblioteca al Cor de l'Escola, Albert Correa, mestre al Col·legi Sant Andreu de Badalona, responsable de la Biblioteca Escolar i del programa Amb Gust de Llibres, Noa Nabone i Pau Cerrada, de sisè de primària, i Marta Vicente i Carla Navarro, de primer d'ESO.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Només amb el cor es pot veure bé. El que és essencial és invisible als ulls. El Petit Príncep.
Avui a l'Ofici d'Educar fem un programa especial amb vistes a Sant Jordi. Tenim joves en aquest programa que ens diran quins són els llibres que més els agraden. Avui són ells els experts. En tindrem també alguns d'adults, d'experts. Benvinguts tots. Parlàvem del plaer de llegir, de com aconseguir despertar-vos al plaer de llegir. Diu la Joana Raspall: feliç dia a totes les princeses que volen muntar a cavall, que no esperen avorridament a ser salvades i que es mengen a queixalades la rosa de massapà. Feliç dia a tots els cavallers que saben més i volen més que atacar-se de sang, que són creatius i nobles amb si mateixos i que es deixen salvar quan els fa falta. Feliç dia a tots els dracs que lluiten per trobar el seu lloc al món, que repten els prejudicis del seu entorn per a redescobrir-se i oferir tot el que duen dins. Feliç dia a totes les persones que, gaudint de qui són i d'on venen, segueixen obertes a pensar en gran i en veu alta el lloc cap a on volen anar. Hem començat amb aquesta poesia, és la festa per excel·lència dels llibres. Darrerament hi ha hagut una polèmica sobre fer una nova mirada a les històries clàssiques o no.
Et refereixes a la polèmica d'una escola que...
Sí. Bueno, no, i el que proposa la coeducació, que n'hem parlat en aquest programa, sí, que és fer una revisió mirant les històries, quin contingut tenen i què podem canviar perquè obeeix a uns rols que potser no serien els més adequats.
De fet, hem anat avançant. Si mirem cap enrere, els últims 1000 anys, gràcies a dos conceptes, que és el joc, per una banda, que ens permet experimentar i equivocar-nos, i la transmissió de coneixements, que això feien les famílies de pares a fills o d'avis a nets, o d'àvies, en aquest cas, la majoria. I en aquesta transmissió de coneixements tenia un rol important el conte popular, entre cometes, conte popular, conte de tradició, que a darrere de seu té uns símbols, diguem-ho així, uns símbols que t'expliquen maneres d'actuar, maneres de relacionar-te amb els altres. Si posem el cas de la caputxeta i el llop, és clar que de llops n'hi ha en la nostra vida a patades i a cabassos. I boscos per on transitem i per on nosaltres caminem i ens perdem sovint, també. Privar a les, als joves, als nens, d'aquestes històries és, crec que no és convenient, perquè d'alguna manera tu t'has de vacunar per conèixer. Vacunar-te per conèixer vol dir que t'ho han d'explicar perquè el teu cos ho entengui i pugui reaccionar i dir, ah, val, això és el mal, o això és la bruixa, o això és tal. I aleshores, aquesta vacuna, si no se t'explica, et tenen en una bombolla i algun dia t'ho trobaràs. I el dia que t'ho trobis, la clatellada serà doble. Per tant, la meva aposta és fer una revisió, però no prohibir en cap cas res.
Noa, Pau, Marta, Carla, a vosaltres us agraden els contes, us agraden els llibres?
Sí, molt.
Sí, molt? Quines són les històries que més us agraden?
Doncs Harry Potter m'agrada molt. També els còmics, l'anime i tot això també m'agrada molt. I doncs, m'ho passo bé llegint.
Clar, jo per una de les raons que us he convidat és perquè jo vull que recepteu, que avui farem com qui recepta un metge, receptarem llibres. I vosaltres teniu l'encàrrec de receptar llibres a aquells nens o pares que escoltin aquest programa. Per tant, a mesura que anem avançant en el programa, podeu anar-me fent receptes, que imagino que em receptareu allò que més us agrada, oi que sí?
Sí.
Qui vol començar fent la recepta? La Noa?
Sí.
Vinga.
Doncs a mi m'ha agradat molt una novel·la que es diu Maldito Karma, que, no sé, m'he rigut molt amb ella i m'ha agradat molt.
Per què t'ha agradat?
Doncs perquè...
Clar, a l'hora de fer la recepta penseu que hem de dir el per què, perquè si no, no convencerem aquella gent que estem escoltant.
Doncs perquè és molt graciosa i els personatges també són molt, molt originals, la novel·la també és molt original i m'ha entretingut llegint-la i m'ha agradat molt.
Qui recepta? Qui continua receptant?
A mi m'ha agradat molt...
La Carla ens parla.
Sí. A mi m'ha agradat molt un llibre que es titula Mentida, que ens parla sobre els perills que té l'internet i totes les redes socials. Tracta sobre una nena de 16 anys, bueno, ja no tan nena, que...
Carla, quants anys tens tu?
12.
Molt bé.
Que coneix un noi per internet i aquest noi no és el que diu que és.
Ja passa això, a vegades.
Sí.
I?
I pues...
Clar, al final no ens ho expliquis, eh? Només tu allò, anima la gent a que busquin aquest llibre.
Pues la noia passa moltes aventures, també, o sigui... també hi ha molts problemes amb aquest noi i amb els seus pares, perquè els seus pares li adverteixen sobre els perills, però ella no fa cas. I
ja passa final, això també, a vegades.
Sí. I al final pues, acaba malament.
Ja. A veure, qui més continua? Marta?
Jo recomano una saga de llibres que es diuen Eric Bogler, que tracten sobre un noi una mica amb bastantes manies, que en el primer llibre s'anaven a Nova York, però hi ha problemes i s'ha d'anar a passar la Setmana Santa amb la seva àvia, que no és que es porti gaire bé. I allà succeeixen unes coses una mica paranormals que els fa investigar sobre uns tres assassinats que hi ha hagut al seu poble. I llavors pues, m'ha agradat perquè vas descobrint... que ha sigut l'assassí amb el noi i potser t'equivoques o potser no, i també té una mica d'humor.
Ens queda el Pau per receptar. Pau, tu què has triat? Vinga, què recomanes? Ens ho has de dir com un expert, eh?
Sí, jo recomano el Tom Gates, que bueno, és una saga de llibres i és d'humor i té bastantes pàgines, els llibres tenen bastantes pàgines, però es passa ràpid i disfrutes.
Evitar el dolor per un moment només l'empitjorarà quan decideixis sentir-lo.
Harry Potter i el calze de foc.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Fem un ofici d'educar avui especial, Sant Jordi. Hem escoltat les recomanacions de la Noa, del Pau, de la Marta i de la Carla, i ara la pregunta és als adults. Aquests joves ja es veu que sí que tenen despertat el gust i el plaer per la lectura. Què penseu que desperta aquest plaer de llegir, aquest gust per la lectura?
Hi ha una que és bàsica, que vegin o que tinguin un model. Això és fonamental. Algú a qui imitar, un mestre o, si pot ser, un pare o una mare. Amb aquesta guanyem més del 50%.
Jo crec que sí que guanyem amb això de qui imitis algú, però crec que tampoc som tan bones de repetició, perquè a vegades en famílies realment els pares o els avis són lectors, i no vol dir que els nanos també siguin lectors. Jo crec que hi ha una cosa que és importantíssima, que és el plaer, quan, per exemple, deies tu abans, eren els espais de la paraula i així, jo crec que hi ha una cosa importantíssima, que és el fet d'explicar històries. O sigui, tu, com des d'infant, has d'haver tingut la gran sort de que t'expliquin històries, perquè això ens caracteritza com humans, no? El fet d'anar explicant, siguin els records, siguin la tradició popular, siguin els contes. Jo sempre penso que un nen o una nena que hagi guanyat i que li hagin explicat contes, sigui els pares, siguin les àvies o sigui l'escola, té tot això de guanyat. Si després es converteix en lector o no lector, ja és una decisió que ha de prendre ell. Però, com a mínim, el que no podem fer és deixar tots els nostres infants sense que els hàgim explicat contes. I a vegades això no és així.
Sí, és en la mateixa línia de generar oportunitats, generar espais, crear situacions en la que la lectura sigui el centre d'aquesta activitat. Moltes vegades ens enfoquem des de l'escola, que és la part que més conec, a l'aspecte curricular, a l'aspecte dels objectius didàctics, a l'aspecte de fer feina, i no ens aturem, i no pensem, i no generem aquestes oportunitats, o oferim aquests materials que tenim, o presentem dins de l'escola d'una manera molt ràpida, molt anar a acabar un temari, acabar una feina, acabar un tema, i no generem aquestes oportunitats que fan que els nanos es vagin enganxant, que es vagin encomanant.
Com ho has fet tu, això? Perquè tu ets el responsable que aquests joves estimin els llibres.
Jo sóc un
dels responsables.
Dels molts que han tingut, que tindran dins de l'escola, i tenim la sort de la nostra escola des de fa 20 anys que hi ha un projecte de biblioteca escolar molt important, i un projecte de lectura que els ofereix oportunitats i dona possibilitats de poder gaudir de la lectura des de molts punts de vista. Des del punt de vista literari, de llegir per llegir, des de fer activitats a classe, des de poder fer ràdio, des de poder fer revista, des de poder fer un munt d'activitats, que és això, que mai saps si s'enganxaran o no, però tu, allò és com anar pescant.
I a l'hora de decidir quins llibres, teniu en compte el plaer que causen els vostres llibres, Marc? Per exemple, jo m'imagino que tu tens una història i que llavors la passes als nens i intentes explorar a veure si allò emociona o no els nens, perquè clar, ells són els protagonistes, com ho fem?
A veure, jo és que t'he de dir que com a persona adulta em sento molt més a prop d'ells que no pas dels adults, llavors a vegades sí que he deixat llegir textos.
Et situes més a prop d'ells que de nosaltres. O sigui, estàs al seu bàndol.
Bueno, de fet, per això vaig decidir fer un editorial que fos infantil-juvenil, perquè també arran de ser mare hi he tornat, no? Però aquesta manera tan neta i innocent com de mirar el món i sempre aprenent coses és una llei de vida que intento tenir jo i intento tenir també com a l'editorial. Llavors, quan un original t'arriba i a mi em sacseja i ploro i tot el torno a llegir i em ric i penso que això és susceptible que li passi a algun lector, i llavors és quan decideixo, evidentment, publicar-ho.
Però ho passes amb una criatura perquè per fer la prova del cotó, que diríem, o no?
No.
No es fa això, eh?
No, bueno, potser ho hauríem
de fer.
No,
perquè jo estava pensant que potser avui trobaries...
Potser ho hauríem de fer.
Joves voluntaris, us agradaria mirar a veure si una obra és bona i dir la vostra? Sí, us agradaria?
Al moment en què dubtes de si pots volar, deixes de poder-ho fer. Peter Pan.
L'ofici d'Aruca, Catalunya Ràdio.
Escoltem avui joves que diuen la seva sobre recomanacions expertes dels joves, d'aquí millor. Els alumnes de l'Escola de Maquinista de Barcelona ens expliquen quin és el llibre que més els agrada i per quina raó. Comencem per la Gala.
Hola, em dic Gala, tinc 10 anys i el llibre que jo recomano és El petit príncep, perquè va d'un nen que ve d'un planeta on només està ell i una rosa, i ve a la Terra i hi ha un senyor que es queda amb ella al mig del desert i viuen aventures.
Us agrada El petit príncep? L'heu llegit?
Sí.
Sí?
Jo
sí?
No.
No? No? Doncs ja ho saps, eh? Tens ja un més per posar a la llista. L'Emil i l'Abril tenen gustos similars.
Jo em dic Emil, tinc 7 anys i el que us recomano és el cinquè viatge del Regne de Fantasia de Geronimo Stilton. Hi ha molta aventura i molt de misteri.
Hola, em dic Abril, tinc 9 anys. Jo recomano els llibres de Geronimo Stilton. El que més em va agradar ha sigut el tercer, el Regne de la Fantasia.
Heu llegit llibres de Geronimo Stilton?
Sí,
hi ha
sí.
Llibres que no saps per què, sagues així, que tenen un gran ganxo, diríem, no? I que jo recordo que els meus també van tenir una època. Tenen èpoques, no? Tenen una època sí. Harry Potter, tenen època Geronimo Stilton.
Hi ha una època... O sigui, també s'ha de decidir, per exemple, jo trobo que és molt important, he dit una cosa molt important abans, que són el paper de les biblioteques escolars. Perquè jo crec que la biblioteca escolar són aquells experts que es diguen a mestres i tant, i que, per tant, escollen els llibres que ha de tenir una biblioteca escolar. Jo, com, per exemple, a la llibreria, parlem de biblioteca escolar o els llibres que manem, sempre faig moltes diferències. O sigui, crec que la biblioteca escolar ha de tenir els millors llibres. I després hi ha molts altres llibres que tu pots tenir a la teva biblioteca personal que poden ser aquells llibres que tu compres. Perquè no tots els llibres, els adults a vegades també comprem llibres, entre cometes, perquè això és una mica difícil de decidir, llibres més bons o llibres més dolents. Llavors, jo crec que l'escola sí que ha de fer un paper important amb tots aquells llibres que esculli per la seva biblioteca i aquells altres llibres que llegim més per plaer. Jo també llegeixo molts llibres per plaer que a vegades no són tan bons, no? Després també hem de jugar amb una cosa que és una cosa que a mi m'empipa molt, no? Que és el que ha passat en els últims anys amb el que és literatura infantil i juvenil. En els últims anys, per dir-ho d'alguna manera, els nens i els joves sou eines de consum, per dir-ho alguna vegada. O sigui, formeu part del consum del que pugui tenir la gent, no? Tal com pugui ser la roba o els materials o el que sigui. Per tant, també s'han creat llibres, cosa que abans, per exemple, la gent mirava molt més els llibres que anaven dirigits a un públic infantil i juvenil, perquè hi havia mestres, educadors, i decidien una mica també el que es publicava. I actualment la literatura juvenil i infantil és un altre producte de consum com qualsevol altre. I a partir d'aquí hi ha molts llibres que són realment molt dolents. No vol dir que no passi res, perquè molts lectors a vegades llegin llibres més bons i llegin llibres més dolents. Però n'hem de ser conscients que existeix tota una cosa d'uns llibres que únic i exclusivament s'han fet per vendre. I que, per tant, tenen unes operacions de màrqueting increïbles únic i exclusivament per vendre aquests llibres. Per exemple, en el cas del Geronimo Stilton, jo et diria, el cas del Geronimo Stilton potser n'ha arribat a 150 llibres o 200 llibres, i després fan un altre llibre, i que són el recull de tot això i de tot l'altre. Tot això són productes per vendre.
Però són vies també per entrar en el món de la lectura?
També, també. Pots entrar de manera més suau o de manera més potent. En tot cas, mira, potser comences per aquí i quan has llegit tres o quatre estils, dius, ja veig que tots van del mateix. Potser que algú et recomani alguna cosa més interessant, alguna cosa més que et faci pensar més, que hagis de deduir, d'inferir, de reflexionar, que puguis entrar al llibre d'una manera, a l'estil on entres i surts, si fa no fa igual, però hi ha llibres que tu entres i surts, bomba, transformat.
Sí, sí, estic totalment d'acord i penso que ara ja no parlo com a editora sinó com a mare, que de vegades les sagues veiem que llegeixen i això estan llegint, no? I penso que després també queden encasillats i ens costa com a pares treure'ls d'aquí. Llavors, jo us diria, aneu a una bona llibreria d'infantil i juvenil, deixeu-vos recomanar i us descobriran un món que de retruc el descobriran els nanos, que permetran que facin una entrada a la lectura i una sortida diferent com a éssers humans. Estic totalment d'acord.
Però per poder triar has de llegir de tot.
Sí, exacte.
Si no, no tens per comparar. Si no pots comparar...
Penso que és un bon exercici quan vas a una llibreria amb el teu fill o la teva filla. Normalment el que volen comprar ells no és el que tu creus que haurien de comprar.
Eps! I penso, què hem de fer aquí? I penso el que és... vosaltres voleu o el que nosaltres creiem? Això és una pregunta.
Depèn si és bo o dolent.
Per això aquí...
No sé.
Ai,
bueno. Que ho comprin tot.
Que ho comprin tot i ho comparin. Exacte.
O comparar.
Exacte.
Comparem.
Però us hem d'escoltar vosaltres, també?
Jo crec que també.
Sí.
Escoltem què li agrada a l'Arnau.
Soc l'Arnau, tinc 12 anys i el llibre que recomano jo es titula Oriol Palacanyes i a mi em va agradar molt perquè em vaig riure molt i va ser molt divertit.
Hem escoltat llibres divertits, jo crec que abans ells ho deien. Els llibres que us facin somriure, aquests llibres en principi tenen una bona entrada, oi que sí?
Sí, sí.
Són els que us agraden més, potser, els llibres que siguin, que us facin somriure?
Sí.
Sí, tu abans ens ho has dit, potser amb elles no tant.
No, sí, també.
També. Escoltem a l'Ona i a l'Abril, que també els agrada el mateix.
Em dic Ona, tinc 8 anys, i el llibre que recomano jo és el de Perro Holmes de Elemental Querido Gatson, perquè va ser molt divertit i de misteris.
Em dic Abril, tinc 8 anys, i jo recomano la col·lecció de Perro Holmes, i el llibre que m'ha agradat més és el cas de l'Escape Room Impossible.
Clar, és una disjuntiva difícil. És a dir, a l'hora de triar en una festa com aquesta, però que en realitat hem de pensar que tot l'any els llibres han de ser presents a les nostres vides. Fins a quin punt escoltar, que a vegades és veritat que venen modes, fins a quin punt seguir els nostres criteris, els hem de convèncer o no? Què en penseu? Això de cara a ajudar-nos a pares i mares quan anem a les llibreries i fem aquella cara de pòquer perquè veiem moltíssims títols i no sabem per on tirar.
Bueno, jo penso que ells han de tenir l'opció de lliure de triar. I també tenen l'opció d'encertar i d'equivocar-se. També és la qüestió d'anar tastant, anar provant, llegeixo, m'agrada, o també donar l'opció de diversificar i obrir altres vies, perquè és el que comentava l'oblit, no? Dones un Jerónimo Stilton que està molt bé, hi ha aquesta possibilitat, aquesta oportunitat, però també ja està molt d'acord amb el que deia de triar i seleccionar literatura de qualitat. Això ho hem de fer nosaltres i posar-ho a l'abast de la manera que sigui, però que ells s'hi apropin. Nosaltres el que tenim comprovat des de l'escola és que el tema de les lectures obligatòries no acaben de funcionar o d'enganxar a tothom o d'arribar a tothom. Ens ha funcionat molt millor, funciona molt millor el fet que la tria sigui oberta, que ells puguin ser lliures de triar i encertar, que no pas moltes vegades quan ho deixes tancat, a no ser que hi hagi alguna activitat, alguna proposta educativa forta, ferma, que els engresqui. Hem tingut dues experiències, una de proposar una lectura que pensàvem que no ens funcionaria gens bé i ha sigut un èxit, i a partir d'aquí hem estirat del fil, ja estava relacionada amb els mites grecs, que en principi amb ells això no els acabava de convèncer molt quan els parlaves d'aquestes coses, i hem continuat un projecte vinculat amb això, i de l'altra, que ells fossin lliures d'anar a la biblioteca de l'escola i tirar el que volguessin. I hem tingut els resultats de dos tipus: llibres que els han encantat, que a primera vista no haguessin donat o no haguessin triat mai, però el fet de ser lliure i triar molt bé, i d'altres que els hi han entrat molt pels ulls i el resultat no ha sigut gaire satisfactori. Doncs aquesta reflexió, aquesta anàlisi que havien de fer, i ells són molt sincers, encara que estic estant una mica tímids, ells són molt sincers quan els agrada i quan no els agrada, ha sigut una experiència molt positiva, el fet de triar alguna cosa que els agrada.
Sigueu sincers, quan agafeu un llibre, de tant en tant us passa que us sembla avorridíssim i que no us genera cap interès?
Sí.
Sí? Sí, sí. I us atreviu a dir-me el títol d'algun d'aquests llibres? Que us hagi semblat molt avorrit?
A mi no m'ha agradat gens Los Juegos de l'Hambre, no li veia cap interès. O sigui, no...
No, hem de ser sincers aquí, hem vingut a ser sincers avui.
O sigui, no notava que entrava en un món diferent. És a dir, quan tu llegeixes un llibre, per mi llegir un llibre és entrar en un món diferent. Entres en un món ple d'aventures, però aquest llibre per mi no m'ha agradat i no he sentit això.
Doncs és fàcil, tanques a la plana 30 i ho deixes quan... Però perquè no passi, hi ha un truc, que és que el pare o la mare o el mestre llegeixi amb tu, que pugueu parlar del que ens agrada. Tu ho has fet molt bé, Albert, quan parlaves, no, d'això, però t'has oblidat de que nosaltres, els adults, els mestres, els acompanyants, hauríem de llegir el que ells llegeixen per poder-ne parlar.
I normalment associem això de llegir a nens petits, el que dèiem, no?, de la tradició oral, de parlar, i tant els agrada sentir un conte a un nen de 3-4 anys com amb ells. És igual, t'escolten igual el tema de la tradició oral que deia abans el Jaume, no?, d'explicar, de no perdre aquesta tradició. Associem conte o literatura més tradicional a nens més petits, però ens oblidem que amb ells els agrada igual. I l'altre tema és que volem bons lectors, que siguin capaços de reflexionar, d'analitzar, però quantes vegades des de l'escola un mestre els hi llegeix en veu alta? Si volem, hem de ser un model, no? Igual que volem que siguin bons esportistes i els fem entrenar i els fem fer determinats exercicis.
Quantes vegades en una aula es llegeix en veu alta? Quantes? Això, has deixat la pregunta?
No, però ara es comença a fer una mica més, eh? Realment era una cosa molt oblidada i és una cosa importantíssima, que és la lectura en veu alta que tu fas en una classe, no? I que pot anar des dels més petits, com ha dit ell, fins als més grans. era una cosa que abans es feia molt més, però es torna a recuperar. O sigui, jo sí que m'adono que hi ha molts mestres que tornen a llegir en veu alta. I una de les coses que pots fer és que quan tu llegeixes en veu alta, com que tu dones una certa entonació, tu fas les pauses i fas tot aquesta, el que és el tema de l'oralitat, tu pots pujar molt més al nivell. Per dir-ho d'alguna manera, tu pots llegir llibres clàssics que potser serien molt més difícils si tu l'agafessis com a lector individual, però en canvi, una lectura en veu alta feta per una persona gran, tu pots fer que llibres que tu no, ara no llegiries, per dir-ho d'alguna manera, els pots llegir en veu alta.
I escoltem el llibre preferit de la Mar.
Em dic Mar i tinc 7 anys. Jo recomano el llibre de Sara i les goleadores d'una nena que no li deixen entrar a l'equip de futbol masculí.
Un llibre diferent. També es va escoltar gustos diversos de llibres que segurament són poc coneguts i que és difícil arribar-hi. Abans ens deia, com podem fer bons lectors? No? Això és una pregunta important.
Aquesta és la pregunta.
Doncs vinga, fem la pregunta. Com podem fer bons lectors?
Jo ja ho he dit. Sent un bon
Alguna
model.
Alguna aportació nova?
Sent un bon model. Però hi ha una prèvia, que tampoc passa res si no són bons lectors. El que volem que siguin és bones persones. I afegim, si llegeixes, és un plus. I si no llegeixes, t'estàs perdent quelcom important.
Aquesta pregunta va per vosaltres. Si teniu un llibre o teniu una pantalla, us costa triar el llibre a la pantalla? O en el llibre hi ha de o en la pantalla hi hauria de sortir el llibre perquè triéssiu la pantalla? No sé si m'explico.
Jo, depèn del llibre, agafaria el llibre o no.
No, jo he fet com aplaudiments, però no s'han sentit.
Jo no, jo agafaria directament el llibre, perquè no és que m'agradi molt llegir amb electrònic, m'agrada més amb llibre.
Però no només dic pantalla amb un llibre, sinó una pantalla amb una cosa audiovisual, que pot ser un vídeo, una pel·lícula, una tablet o un llibre. Costa a l'hora de triar un llibre davant d'una cosa tan potent com pot ser una pel·li, un vídeo, un... sinceritat, Encara que hi hagi els pares, els mestres i els llibreters i tothom aquí al davant, sigueu sincers, va.
Jo tiraria un llibre perquè a la pel·lícula els personatges i les habitacions, l'ambient i tot això ja està predeterminat. I els llibres tu pots imaginar com més t'agradi i així et donen més ganes de llegir el llibre perquè potser una persona sent d'una manera et pot agradar menys que sent d'una altra manera. Llavors jo prefereixo el llibre.
Pregunta als adults. Aquí veiem que tenim un públic que està molt entusiasmat amb els llibres, però no sempre passa així. Jo l'altre dia recordo el meu fill de 7 anys que em va venir i em diu, aquest llibre no el podria trobar per internet que visualment me l'expliquin? I jo li vaig dir, no fill, millor llegir perquè se't desenvolupa la imaginació i tot això que diem els grans, no? I ell va fer cara de dir, a mi això no cola.
A mi si em demanes entre triar llibres o una pel·lícula, jo no sabria què dir-te, si entre llibres i pel·lícula, i em dedico i m'he dedicat sempre al món del llibre, jo crec que no podeu dir que no al món extraordinari que és el món del cinema, per dir-ho d'alguna manera. Les històries de cinema expliquen històries i els llibres també expliquen històries. El que passa que són dos mitjans diferents de com tu arribes a la història. Per tant, penseu que el cinema, a més, quan, per exemple, feu... Jo a vegades sempre penso en les pel·lícules que s'han tret d'alguns llibres, que tots vosaltres, per exemple, heu vist algunes pel·lícules que són... És un llibre i després ha fet la pel·lícula. A vegades la pel·lícula jo l'he trobat molt més bona que el llibre, perquè a vegades pot passar això. Perquè a vegades, fins i tot aquella persona li ha donat, ha donat la seva visió i ha fet una determinada manera de veure aquell llibre i te l'ha mostrada amb el que són les imatges visuals. I la pel·lícula ha guanyat molt. I a vegades ha passat al revés i el llibre és més bo que la pel·lícula. Vull dir que són dos mitjans per explicar històries que a mi em semblen absolutament fantàstics. El que passa és que jo crec que, bueno, que una cosa és un llibre i que, per tant, també està molt bé perquè és quan comences a llegir, una cosa és quan, per exemple, t'expliquen històries i tal, i després quan tu i ets una mica més gran i tens aquesta lectura individual que la fas més sola. O sigui, jo crec que vaig començar a llegir llibres i tal, perquè... I els meus fills també ho van fer durant tot un any, perquè, per exemple, hi havia estius que no tenien, per exemple, el que era el món de la televisió. O sigui, que estava molt més i que, per tant, s'avorrien d'alguna manera. O sigui, els llibres el que et fan és que a vegades t'avorreixes com un ostre, i com que és una cosa petita, individual i molt a l'abast de tothom, pots fer-ho i pots crear-te aquest altre món.
I avui a l'Ofici d'Educar fem programa especial de Sant Jordi amb l'Oblit Baseiria, de llibretera de Casa Anita, amb la Mar González, de l'editorial Babolinka, amb el Jaume Centelles, mestre i autor de la pàgina Invitació a la lectura, l'Albert Correa, mestre del Col·legi Sant Andreu de Badalona, la Noa Nabón i el Pau Ferrada, de sisè de primària, la Marta Vicente i la Carla Navarro, de primer d'ESO. I escoltem també, que no són aquí, però ens ho han fet arribar els alumnes de l'Escola La Maquinista de Barcelona, que ens expliquen quin és el llibre que més els agrada i per quina raó. I escoltem a l'Oriol.
Em dic Oriol, tinc 9 anys i fa poc m'he llegit tots els de Harry Potter i m'ha agradat molt perquè són tants que després, quan vas per l'1, penses què passaran els següents. I després t'enganxes a llegir-los, te'ls acabes tot i et sents content perquè t'han agradat molt i després no saps què llegir perquè aquells llibres no sé com es superen.
I la Laia també és fan del Harry Potter.
Jo em dic Laia, recomanaria les de Harry Potter i dels 7 llibres al 5è, perquè té molta acció, tota l'estona has d'estar llegint. Bueno, jo.
Bueno, són fans del Harry Potter. Tenim algun altre fan del Harry Potter aquí?
Sí.
Sí? Sí. Sí? Tots? Tots sou fans del Harry Potter? Per què us agrada tant el Harry Potter?
Perquè el llibre, el primer llibre és com més infantil i com originalment s'han anat publicant durant un període de temps bastant llarg. Llavors, com que vas creixent amb els llibres, del primer llibre, que és així com més infantil, a l'últim, que és com més adult i pues això, que vas creixent amb els llibres.
Anem creixent amb els llibres. Oblit, si jo vinc a la teva llibreria amb els meus fills, en tinc un de 7 i un de 14. Com m'orientaràs? A veure... 7 i 14. Un és molt futbolero i l'altre és molt fan de Harry Potter, eh? Però, bueno, podríem obrir més coses.
Mira,
què?
Quan venen, per exemple, a vegades em pregunten i venen també els sols amb els pares i tal, eh? Una pregunta que els hi faig per saber més o menys el que li pugui agradar és que, per exemple, digue'm algun dels últims llibres que has llegit i que t'hagi agradat. Per allò situar-me, que també ho puc fer amb els adults, eh? Perquè a vegades em digues, recomana'm algun llibre. I tu has de saber una mica què és el que li agrada a aquella persona per poder recomanar-li un llibre. Doncs amb els nens i amb els adolescents també passa això. A vegades, per exemple, em diuen alguns llibres i que jo, interiorment, encara que no els hi digui davant d'ells, perquè els hi tinc, perquè s'ha de respectar la gent, penso, uf, m'ha dit un llibre que realment és molt dolent. No. I que penso que literàriament em dieu alguns llibres a vegades que penso és molt dolent. Però aleshores també sé alguns moments com donar-li la volta amb aquell llibre i per què li ha agradat i recomanar-li un altre llibre que potser sigui semblant, però sigui molt més bo, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, crear d'aquell llibre que, per exemple, els ha agradat en aquell moment, saber triar-ne un altre, que tant com objecte llibre, perquè fins i tot a vegades, jo també ho feia, quan era petita, amb jo els llibres, probablement si un llibre no m'agradava la coberta, no el llegia. No el llegia perquè pensava, no m'agrada aquesta coberta. O sigui, sí que donava molta importància, realment, al com era la imatge de fora, per llegir realment el
Doneu
llibre.
Doneu molta importància a la coberta, nois?
Sí.
Sí? Sí. I si no us agrada la coberta ja, no obriu ni la primera pàgina?
Bueno, jo ja llegeixo el resum de darrere i si m'agrada, doncs bé, i si no, doncs no.
Per exemple, ara que jo en sé més, quan a vegades penso, a vegades amb algunes... per exemple, si vinguessin ells, a vegades diria, aquest llibre és molt bo, però no et mires la coberta perquè és horrorosa. I em diuen, és que és molt lletja aquesta coberta. Dic, sí, però el llibre és boníssim. Ja veuràs, i em diuen, bueno, va, et faré cas.
Per tant, hem d'escoltar el que diu la llibretera. Escoltem també a la Noa.
Em dic Noa, tinc 11 anys, recomanaré el llibre de Ready Player One, perquè m'ha enganxat molt i perquè va de sobre videojocs i tenen molta aventura i si us agraden els videojocs us podeu enganxar.
Llibres de tot tipus. Tenim a la Carla, que volia parlar. Aixeca't el dit, alça't el dit.
Volia dir que nosaltres sempre ens fixem en el que és per fora, és a dir, si té una portada com molt brillant, per exemple, o amb molts... O sigui, moltes... no sé com dir-ho. Com molt visual, sempre ens fixem en això i llavors pues a lo millor només comprem el llibre per aquesta portada, però realment... el millor del llibre està per dins, òbviament, i no, o sigui, no ens hem de fixar en només lo visual.
Babolinka Books, què diu sobre tot això que diuen de portada sí, portada no, contraportada? Clar, vosaltres això ho heu de mirar bé, no?
Bueno, jo personalment no ho miro.
perquè aquí ho estem veient, no? El tema de la importància de les cobertes, el tema de la sang...
Avui estàs fent un treball de camp, jo veig que vas tenint notes, eh?
És que és un privilegi tenir els teus lectors aquí enfront. Per tot el tema de les sagues, doncs imagina't el que és per una editorial petiteta com jo quan treus, per exemple, una narrativa juvenil al mercat. Llavors, penso que és un objectiu que ens hem de marcar les editorials, també. Hem d'obrir espais on hi hagi una alternativa a tot això. Perquè igual que com adults dèiem que hi ha lectures cada vegada, no? Segons el moment en el que et trobes et pot venir algú de gust més banal, alguna cosa més profunda, penso que han d'haver-hi espais perquè els nanos puguin fer lectures que els permeti aprofundir una mica més en l'entorn, amb ells mateixos, no? A qüestionar-se cap a on van, qui són, i...
Posa noms, això, digues lectures. Per exemple, per aquest Sant Jordi, va, posa'ns noms. Quines lectures podríem triar que... Allò que no sé qui deia abans, que entres en... Després de sortir del llibre surts transformat.
Bueno, jo potser podria parlar de la Tina Frankens, de la Bel Oblit, perquè penso que és un llibre que, tot i no tenir el referent, penso que s'hi poden enganxar, millor si el tenen, però si no cal, i parla, doncs, d'una manera... També hi ha molt d'exercici d'anar endavant i endarrere. Penso que és una bona lectura en el sentit que ajuda a parlar del cos d'una dona i del cos de construir-se un mateix des de la perspectiva, no, d'una persona, doncs, que està feta a trossets. No? Hi ha una lectura, hi ha moltes capes en aquest text.
Escoltem a la Lucía, què ens recomana?
Em dic Lucía, tinc 11 anys i jo recomano el llibre de Wonder perquè el vam llegir a classe tots junts. És un llibre que t'emociona i et fa riure a la vegada perquè és un nen que ho passa una mica malament a l'escola, però jo em vaig enganxar molt i per això us ho recomano.
El Pau fa senyals. T'has llegit Wonder?
No m'he llegit, he vist la pel·lícula, però sí que és veritat.
Per això et senyalaves l'ull, eh? Jo, clar, sí. Aquí llegint el que... Sí. I... Que... Et fa ganes el llibre o no?
Sí, si me'l donen, sí? Jo me'l llegeixo.
Algú altre se l'ha llegit?
Jo també l'he vist, la peli.
Ah.
Jo no he vist res. Em sona el títol, però no.
Títols que hauríem de posar avui sobre aquesta taula per criatures, per adolescents, i que serien imprescindibles. Vinga. Estem escoltant els nanos, però també els adults. Vull que us mulleu i digueu, a veure, quins títols hauríem de posar sobre la taula?
Jo dic títols.
Sí? Sí.
Va, doncs mira, hi ha una autora que us recomano molt i que és una autora de llibres infantils i juvenils, i si no l'heu llegit mai, perquè potser no la coneixeu, jo la llegiria, és la Christine Nostingler. I és una autora...
Christine Nostingler.
I és una autora extraordinària. Després us diria una novel·la d'aventures extraordinària i que jo me la vaig llegir com a adults i que la vaig trobar també molt bona.
Espera, agafeu nota, preneu nota, perquè és un privilegi això que teniu, eh? Preneu nota de les obres que us està dient, perquè és el que demanareu als pares aquest any, eh? Vinga, segueix.
Després, si hagués de triar una gran novel·la d'aventures, que acaba i comença, no forma part de sagues, però acaba i comença, triaria una novel·la publicada l'any passat que es diu La mona de l'assassí, que a més va tenir el Premi Llibreter. I és una gran novel·la d'aventures. Ells tots són adolescents, però si tenen germans més petits...
Bueno, jo tinc fills petits, digues, jo prenc nota.
Tu prens nota, també? Sí. Doncs aleshores, a veure, us recomanaria... És un llibre àlbum, però és un llibre també que pot ser per adolescents, i és un llibre que s'ha reeditat ara, perquè fins ara estava esgotat, que es diu L'enemic, que és un llibre de l'editorial Tecatuca. Potser el coneixen ells, també.
L'enemic, dóna'ns una pista d'aquest llibre, que és tan bo, tan bo.
És un llibre... És un àlbum, és un d'aquells llibres que el que és important també, el que és la concepció de la imatge. És un llibre que només és amb línia negra i que, per tant, és el diàleg que estableixen dos persones que estan un en una trinxera i un altre en una trinxera. Per tant, l'enemic són tant un ell com l'altre, i és el diàleg que estableixen entre ells dos.
Escoltem també la recomanació de la Martina.
Em dic Martina, tinc 11 anys i jo recomano la col·lecció del Diari de Grec perquè jo m'he llegit tota la col·lecció. M'agrada perquè és un nen que li passen coses molt interessants i també pot passar la vida real. No és molt de fantasia i a mi això m'agrada.
Fantasia, us agraden els llibres de fantasia?
Sí.
Sí? Això és un ànim, eh? Mm. Jaume, toca tu. A veure, què hem de posar sobre aquesta taula avui?
Jo recomanaria Roald Dahl. Qualsevol. Roald Dahl. Apunteu això, eh? Roald Dahl.
No, apunteu molt poc, eh?
Sí, sí.
Després no ho recordareu, i, bueno, però us haureu d'escoltar el programa, no passa res. Després us reescolteu el programa i ja ho trobareu. Seguim escoltant propostes. Ara el Biel ens diu què llegeix.
Em dic Biel i ara mateix estic llegint una sèrie de llibres que es diu La noia invisible, de l'autor Blugin, i m'agraden molt perquè van d'assassinats, la història està molt ben muntada i a cada capítol et deixa amb intriga.
Les intrigues us agraden? Els misteris? Els...
Sí,
jo
sí.
Recordo que quan jo era petita llegíem aquelles de Los Cinco, i Los Cinco hi havia misteris, intrigues... Continuen,
sí.
Són històries que funcionen? Les històries en les que hi ha una intriga? Home, mireu a mi com
sí,
si...
Sí, força bé.
Sí?
Força bé.
Sí? Oblit? Mar?
Bueno,
sí.
Suposo que com tot, m'imagino que si està ben resolta la intriga i no és d'aquella que la veus a venir a la pàgina, no? Els inicis, penso que qualsevol tema pot ser interessant si està pensat per ells i connecta amb ells. L'altre dia vaig anar a una escola i deia, una noia em deia, és un llibre molt petit aquest que hem llegit, però com pot ser que amb una cosa tan petita i càpiguen tants sentiments, vull dir, i vaig dir, i com és que els joves diuen, perquè això es diu que no llegiu, i diu, és que el problema és que moltes vegades no ens interessa el que ens cau a les mans, però quan ens interessa, ho devorem.
Sí?
Sí?
Sí. Sí.
Quin era aquest llibre, que ara m'has generat curiositat?
Ui, és que ara quedarà
petit.
Lleig perquè era un meu.
Digue-ho, però si has vingut aquí això, va, digues.
Era un que es diu La sopa de l'avi.
Em pots dir més, de teus, que siguin molt bons.
Té un molt bo, que és
Vinga,
La maleta.
La maleta, que em sembla que ha rebut un premi
sí.
Tot, oi, La maleta?
Sí, 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 sí.
I que ve una mica, va, fes-nos 5 cèntims a La maleta.
Bueno, La maleta és un d'aquests llibres que a vegades, si seguíssim les tendències que diguem que imperen, potser no l'haguessis hagut de publicar, però és un llibre que és una maleta que va passant per diferents vides al llarg del segle XX i que sembla increïble amb petites píldores, cada pàgina és gairebé com una dècada, petites píldores gairebé poètiques com una maleta pot significar tantes coses diferents per a cada persona, pot ser un bressol d'un nen que està en un camp de refugiats, pot tenir mil i un significats i veiem que la tendència dels éssers humans és a repetir i a repetir i a repetir els errors i penso que estem tots en edat, però vosaltres més, de saber d'on venim per intentar no anar cap al mateix lloc quan siguem grans. I penso que aquest és un llibre que us pot ajudar.
Us ha fet ganes, La maleta?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí?
Sí.
Doncs ja ho sabeu, també la llista. I acabem amb la Berta.
Tinc 11 anys i jo recomano Matilda perquè és un llibre molt interessant i a mi m'ha agradat molt.
Clar, tots feu, sí, clar, mira, un clàssic, no? Ah, claro. Matilda, què? Sí, tothom d'acord, sí. Matilda? Sí, sí, alguna... Sí, 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 sí. Avui, aquest especial Sant Jordi de l'Ofici d'Educar, no podia faltar el nostre estimat Oriol Dalmau, que sempre posa aquell contrapunt humorístic. Teniu ganes de riure, una mica? Sí?
Sí.
Sí? L'escoltem?
Vale.
Vinga.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Sí, el dia de Sant Jordi és maquíssim. És preciós, la rosa, el llibre, fantàstic. Però a veure, no ens enganyem. Als nens el que els interessa és...
La llegenda de Sant Jordi.
La llegenda de Sant Jordi. I la llegenda necessita modernitzar-se, necessita un restyling. Primer hi ha un problema de patriarcat. La princesa és la de Michelle en apuros, que necessita un cavaller mascle amb el seu cavall ben dotat i la seva espasa, que és com un subliminal símbol fàl·lic, per salvar la princesa, que pobreta no pot fer altra cosa que cridar «Ai, ai, que me come el dragón!». Això Letizia Dolera no t'ho signa, eh? Després hi ha el tema animalista. A veure, no sembla que hi hagi gaires dracs al món. Coi, calia matar-lo? No podríem adormir? I, bueno, després hi ha tot el tema monarquia. Perquè la llegenda és bèstia, en el sentit que es fa un sorteig en el poble per enviar persones a morir a la boca del drac, i això ho acceptem sense problema, però ull, a la que sorgeix en el sorteig la princesa, la Leonor, amb el seu toisón d'oro, ara sí. Ara hem de remoure cel i terra, hem d'acabar amb aquesta tradició, perquè quan eren pagesos que palmaven no hi havia problema, però quan surt la princesa ara sí que ens preocupem. Va, home, va, que jo aquesta princesa no l'he votat. Total, que molt Sant Jordi, però la llegenda 2019 hauria de ser una cosa així.
Vet aquí una vegada una princesa que va abdicar perquè ningú l'havia votat. Va anar a buscar un drac amb la seva moto elèctrica, el va adormir amb un dard sense gluten i el va portar a un parc protegit perquè tingués altres dracolins i guanyar així el Premi Nobel Científic per la preservació del drac en perill d'extinció. Ah, i Sant Jordi no hi surt al compte, perquè la princesa era lesbiana.
Què, t'agrada la llegenda així, Martina?
Sant Jordi arriba com un cavaller.
No, ni cavaller ni res, no, no. La princesa salva a si mateixa sola. No necessita cavallers. Ho pilles o no?
Que així no és.
Com que no és així?
Que no és, papi.
Ai, patriarcat.
L'ofici de Roca a Catalunya és allò.
Us agrada Sant Jordi?
Sí.
Sí? Algun missatge que vulgueu donar per Sant Jordi? Adults o petits? A veure, algun missatge per Sant Jordi?
Més llibres.
Més llibres. Olit?
Més llibres no sé, eh? Jo és que hi ha molts llibres, eh? Molts llibres, eh? El que sí que recomano és que sortiu al carrer i regireu llibres, vull dir, perquè és una, a més és festa molt maca, vull dir que si fa bon dia i tal, jo trobo fantàstic, sí, el dia de Sant Jordi.
Jaume?
Ho celebrarem a les escoles i després a la tarda també sortir a passejar i amb la família. I...
Mar?
Jo diria fora rànquings.
Molt bé, què t'ha dit? Fora rànquings. Carla?
Més lectors?
Disfrutar més.
És que els llibres que seran regalats potser la gent se'ls queda a la llibreria i mai se'l llegeixen, llavors m'haurien de dedicar més temps a escollir un llibre que realment li agradi a la persona.
Molt bé. Pau, aquesta és la teva.
Que la gent es deixi més recomanar per altres persones i ara saber més editorials i més coses.
Clar, els hi falten experts com vosaltres. Gràcies per haver estat avui aquí a l'Ofici d'Educar. Oblit, Mar, Jaume, Albert, Noa, Pau, Marta i Carla. Un aplaudiment per tots. Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Surt, sol solet. Ja surt el sol perquè algú li ha cantat la seva cançó i ell s'enfila content, rialler i distret. Tot badant, el sol s'ha quedat amagat darrere d'uns núvols enfadats, carregats d'aigua. El vent bufa fort i espanta els núvols amb els seus udols. Els fa tremolar. La tempesta és a punt de començar. Plou perquè ploren els núvols. Ploren perquè s'han espantat. Es buiden d'aigua i l'aigua emplena els vessals. El sol tafaner treu el nas i crida els colors per pintar un arc de Sant Martí ben gran que porti la pau. Que vingui el vermell de les maduixes, dels gers i les magranes, el taronja de les mandarines, els préssecs i les aranges, el groc dels codonys, les llimones i la pinya, i ara que vingui el verd de les peres, les pomes i del kiwi, també el blau clar del cel i el blau marí de l'oceà. I només ens falta el morat de les figues, les prunes, el raïm i l'advocat. Arriben els colors amb presses, fent curses i empentes perquè cadascú vol ser el primer a dibuixar l'arc de Sant Martí. El sol, quan els veu, els adverteix. No correu, colors, que tots hi arribareu. Tothom té el seu lloc. Però els colors no l'escolten. El taronja diu que el vermell s'ha colat. El groc i el verd a cops de colze s'estan barallant. I el blau, el marí i el morat estan discutint i cridant. I sense adonar-se, tots plegats han caigut dins un bassal de fang. El sol parla assossegat. Ho veieu com heu quedat. Sortiu de la bassa, que tornarem a començar. Que bufi el vent suau i porti els núvols amb cura. Que els bressoli i els faci ballar. Res d'ensurs. Fem-ho amb tranquil·litat. El vent fa pessigolles als núvols. Plou, perquè ploren els núvols. Ploren de riure i felicitat. Cauen les gotes que tot ho netegen. Els colors es mouen sense presses i amb respecte. Ara saben que tant li fa arribar primer, segon o tercer. S'agafen de la mà i s'abracen per unir la terra amb el cel. El sol, el vent, els núvols i l'aigua contemplen aquella imatge que els relaxa. Sospiren fluixet per no trencar aquell moment d'equilibri i de calma. El meu nom és Olga Cercós, sóc l'autora del conte i us desitjo una bona diada.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
I avui és Sant Jordi i tenim el José Luis Santiso, que segur que, potser un llibre no, però música segur, segur, que també està bé, per Sant Jordi.
Home, hi ha moltes cançons que parlen de Sant Jordi. Als nens els agrada molt. La història de la rosa, el Sant Jordi, el drac. Sobretot el drac, que és del que jo vinc a parlar avui, del drac, una mica com en Dalmau. Jo estic una mica amb ell. Sempre ha sigut el dolent. Ningú ha preguntat res d'aquest drac. Nens, us porto una cançó molt antiga ja, però que és molt, 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 molt actual.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà.
Que parla d'una fera ferotge, que fa molta por, perquè ens diuen que ha arribat una fera que farà molta por i us menjarà tots i serà molt perillosa i hem d'acabar amb ella. I tothom, sí, clar, perquè si és tan perillosa. Doncs aquí expliquen una altra versió del mateix, on la fera ferotge té un momentet molt petitonet per expressar-se.
Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai.
És que tu saps que tots tenim una fera ferotge a dins.
Uah!
I que l'hem d'estimar, l'hem d'acceptar i de tratar de deixar sortir o portar-la a córrer.
Esclar, ha de sortir.
No, malament,
perquè si no passeges com la meva gossa, que si no la treus a passejar de tant en tant, doncs s'ho menja tot, ho trenca tot. Ha de sortir aquesta fera.
Deixeu sortir el vostre drac interior, la vostra fera ferotge. Això és el que diríem avui, no?
Ja no ens treure la son i gràcies a la força...
Visquin els dracs, visquin les emocions més intenses i més potents perquè hi són i les tenim i les hem de gestionar. Això ho diem sempre en aquest programa.
Jo intentaré també ser una mica princesa, va? A veure si em surt. Per compensar.
Ves afinant la veu. Recordeu, Sant Jordi, canvieu papers, gireu tot de cap per avall i feu el que no hauríeu de fer i per un dia torneu-vos una mica ximples.
Va, jo em demano drac, tu què et demanes?
Jo vull ser... Vull ser la vida que corre dins la rosa, què et sembla?
La vida que corre dins la rosa, que maco.
Oh, sí. Bon Sant Jordi, molts petons, molts llibres, moltes roses, molta música, molta vida. I sobretot, sobretot, sigueu lúdics, positius i alegres.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera, ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, perquè tremoles, jo no te'n menjaré. I doncs, perquè t'escapes del lloc on tens marcat. Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot i me l'estoven i emprenyes per la feina, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au!
Catalunya Ràdio.